Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. Eivissa i Formentera, 93.7. El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dimecres 24 de juny. Avui és Sant Joan, així que molts anys i bons a tots els joans, les joanes, a totes les persones del municipi de Sant Joan de Labritja que avui celebren el seu dia gran. I nosaltres avui comencem el programa per a un altre municipi, concretament a Sant Antoni de Portmany, on els treballadors de servei de neteja amenacen amb una vaga indefinida en plena temporada. En parlarem ara en un momentet amb diferents representants del sindicat de Comissions Obreres. Més tard també parlarem d'art contemporani, perquè demà comença una nova edició de la Fira Can, al recinte de Firal. En parlarem amb el seu director i fundador, en Sergio Sancho. També obrirem un nou calaix del Gabinet de Curiositats d'en Ivan Llarza i, com feim els dimecres, sortirem al carrer per prendre la temperatura de l'actualitat, una temperatura tòrrida, la que tenim avui, així que sentirem els consells dels experts per passar aquests episodis de temperatures tan altes a l'espai d'actualitat de la nostra companya Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella, i quan són les 12:06 és el moment de posar-nos al dia. Avui, Nieves, comencem la repassada a l'actualitat parlant de l'aparcament de Calador, que continua tancat amb els perjudicis que això suposa pels negocis de la platja. L'Ajuntament de Sant Josep ha arribat a un acord amb la propietat de dos terrenys on s'ubicaran nous aparcaments que poden estar disponibles d'aquí uns 15 dies.
Sí, les persones que s'atraquen a Calador aquests dies deixen el cotxe allà on poden.
Perquè m'ho aparcava ahí, donde no molestamos a nadie, pero con dudas de si podemos aparcar o no.
No queríamos ir hasta abajo y no tener, entonces bueno, aquí no sabía si podemos o no, pero bueno.
Pensamos que estaba abierto, porque son la gente que cada vez tiene que ir aparcando más lejos.
Y cuesta mucho aparcar y podemos estropear los coches. Y ahora la bajadita, nos toca bajar.
Com deia, l'Ajuntament de Sant Josep ja disposa d'autorització de la propietat de dos terrenys per habilitar nous estacionaments que podran estar operatius d'aquí a uns 10-15 dies. El consistori els llogarà per uns 14.000 euros. Ho explica l'alcalde de Sant Josep, Vicent Roig.
He firmat ja el que és autorització per poder fer aquests dos aparcaments. Un que estarà a l'encreuament de la carretera de Calador cap a Calavadella i l'altre que estarà en el costat. És a dir, que al final tindrem un aparcament amb un cost semblant a el que teníem l'any passat.
Roig reitera que no pot asseure's a negociar amb la propietat que ha tancat el pàrquing que es feia servir l'any passat, perquè ho ha fet com a mesura de pressió per aconseguir cobrar per aparcar, una activitat que ara per ara no es pot fer. Els nous aparcaments que ha aconseguit l'Ajuntament seran gratuïts, amb la neteja i el manteniment a càrrec de les arques municipals.
I canviem ara d'assumpte, parlem de l'àrea de gestió de residus d'escap a Formentera, que està saturada d'embarcacions procedent del fenomen migratori. La delegació del govern és qui se n'ha d'encarregar la seva destrucció, unes feines que ja estan licitades i que es duran a terme pròximament.
El Consell de Formentera alerta que l'àrea de gestió de residus d'escap ja acumula 112 barques i que es troba al límit de la seva capacitat. Demana a la delegació del govern que es faci càrrec de la destrucció d'aquestes embarcacions i que intervingui des del moment que arriben a la costa. Sentim Verònica Castelló, consellera insular de Medi Ambient.
Necessitem més ajuda a la delegació de l'Estat perquè en el moment en què arriba una embarcació ens ajudi a retirar-les i no quedin a les nostres costes.
En els darrers dies, la institució insular ha retirat 10 de les 13 embarcacions procedents del fenomen migratori que estaven abandonades a diferents punts del litoral de l'illa. 7 d'aquestes s'han retirat a la zona de l'Estufador, on també s'han iniciat tasques de neteja de restes de barques fragmentades per l'onatge.
Aquesta retirada d'embarcacions l'han feta mitjançant un contracte menor amb una empresa especialitzada de feines subaquàtiques. Es costa aproximat a set d'uns 15.000 euros. També hem ajudat l'empresa Precero a fer una neteja de tota la costa, de lo que queda quan arriben les embarcacions, que queden garrafes, queda roba.
Delegació del govern ja ha adjudicat les feines de destrucció de les embarcacions que estan acumulades a l'àrea de gestió de residus i està previst que pròximament comencin aquestes tasques.
I acabam, Nieves, amb un apunt de successos, perquè la Policia Nacional investiga la mort d'un agent al pis on vivia amb la seva parella, un dels habitatges que l'Ajuntament de Vila lloga a la Policia Nacional al barri de Sapenya.
Sí, els fets van passar dilluns. Segons la Policia Nacional, es va produir un incident amb la seva parella, l'agent estava alienat i la seva companya va abandonar el domicili mentre demanava ajuda, va fugir per una finestra, un fet que li va provocar talls en una cama. Diversos vecins van picar la porta, però ningú va obrir. Finalment, una patrulla de la Policia Nacional va accedir al domicili i van trobar el cos del seu company ja sense vida. La gent hauria consumit medicaments i altres substàncies trobades al domicili i pendents d'analitzar que li haurien provocat la mort. La Policia Nacional investiga les causes de la mort i descarta la participació de terceres persones.
Déu-n'hi-do, Nieves. Idò, després t'escoltam.
Fins després.
Fins després. Són les 12:10 i, com us deia, en aquest dia de Sant Joan, naltros mon anant primer de tot cap a Sant Antoni. Idò, sí, com us deia, avui volem començar el programa parlant de la situació dels treballadors de la neteja del municipi de Sant Antoni, que reclamen millores i es plantegen fer una vaga indefinida a mitjans del mes que ve. Es queixen de situacions de precarietat, fins i tot d'assetjament laboral, i afirmen que el 80% dels vehicles presenten avaries. Avui ens acompanyen aquí a l'estudi per parlar d'aquesta situació a José Antonio Artigas, que és delegat de Comissions Obreres. Molt bon dia.
Bon dia.
També tenim en Ana López, que és secretària d'Organització de Comissions Obreres a Eivissa i Formentera. Molt bon dia.
Bon dia.
I també en Sergio Sánchez, delegat de Comissions Obreres. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Moltíssimes gràcies a tots tres per venir aquí a l'estudi, per venir a explicar-nos la vostra situació. I ara comentàvem ja fora de micro que si no canvia molt la cosa, ben aviat us tornarem a tenir aquí per actualitzar com evoluciona, però quines són les problemàtiques més greus que denunciau actualment els treballadors de la UT Portmany? No sé quin vol respondre.
Jo mateix. Bueno, el principal problema que tenim és una miqueta el que venim tenint ja com els darrers anys. El problema és tant de les instal·lacions, que en un principi són part de l'Ajuntament, però com per una banda és de l'Ajuntament, per una altra és de l'empresa, però ni un ni l'altre al final és un poc un desastre com estan les instal·lacions, bastant precàries. Pareix més la deixalleria allí que no realment on està la deixalleria. Això per una banda. Llavors, els vehicles és exagerat. I del 80% aquest que et dit, si dins del 100% incluïm els vehicles dels nostres càrrecs superiors, dels encarregats i tal, els únics que no estan dins d'aquest 100% són els seus. Vull dir que tots els altres estan en un estat molt, 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 molt deficient. I llavors, per una altra banda, el que tenim és el problema dels atrasos. Perquè bé, en un principi nosaltres el que tenim són les pujades salarials, acorda amb el que els hi pugen els funcionaris. Què passa? Que hi ha una part de l'empresa que no ho vol pagar això amb el mateix any. Això s'agafa i es paga. A any vinent, es fa una reunió amb l'Ajuntament i s'accepta i llavors paga. El problema és que nosaltres hem de fer llavors una complementària més de rebre-ho al moment. Què passa? Que, per exemple, nosaltres tenim contracte, la contracta aquesta està novembre de l'any que ve. Aquest any passat es va agafar i es va acceptar com una pujada entre un 8 i un 11%. Si anem així, en el final acabarà la contrata i poc s'haurà aplicat. Vull dir que sempre és la mateixa història. No ens hem reunit amb l'empresa té que dir, l'Ajuntament no ha dit, mostegué l'Ajuntament i al final passa el temps i res, i seguim igual.
Clar, que us ha passat tot això, no?, per portar-vos en aquest punt de fins i tot plantejar-vos una vaga indefinida, no, Sergio? Mm.
Sí, bueno, el passar-se la pilota d'un terrat a l'altre, com sempre. I ja està, bueno, l'espera. Ara que ja saben la nostra posició, doncs esperem que per lo menys posin en contacte amb nosaltres i intentem solucionar-ho amb la major brevetat possible. I a veure quines són les posicions de cada costat.
I una de les coses que més em preocupa d'aquesta situació que ara explicàveu és el tema de les avaries dels vehicles, que això té una afectació directa amb la vostra seguretat i també amb la seguretat vial. Això, evidentment, està afectant a la vostra pròpia seguretat, no?
Sí, la veritat és que és un poc un desastre, perquè sí. són vehicles que estan sense fer les revisions o estan malament, problemes de frenos, problemes de rodes, problemes de carrosseria, es van a passar les revisions tècniques i va el mecànic, normalment quan hauria d'anar un conductor, el mateix mecànic va amb una màquina per borrar les avaries, surten de la ITV i baixant cap a Sant Antoni, per exemple, tornen a tenir les llums d'avaria enceses. Vull dir, és un cercle viciós que en el final, si no se li posa freno i es mira a solucionar d'alguna manera externa, no anem enlloc.
Déu-n'hi-do, clar, amb aquesta situació, i ara què dèiem, d'aquí pocs dies tornarem a parlar més àmpliament d'aquest assumpte. Confiau en que d'aquí en el dia 30 es pugui avançar en sa negociació?
Sí, ningú es posa en contacte amb naltros, jo crec que venguent ja 9 anys com d'únic el contracte, jo crec que no.
I ningú s'ha posat en contacte amb altres?
No, de fet, a l'empresa ningú ens ha dit ni exactament ni el més mínim. I per part de l'Ajuntament, l'únic que hem rebut és que l'alcalde no sabia absolutament res d'això quan nosaltres cada dos per tres convocam una reunió a l'Ajuntament per traslladar la nostra malestar. I, bueno, en fi, punts suspensius. Però no m'ho ha dit res ningú.
Punts suspensius. També, que em pareix molt greu, heu denunciat situacions d'assetjament, de coaccions. No sé si voleu entrar en detalls o no, però de què podem estar parlant?
Bueno, al final és tot un poc el funcionament. La part superior, qui dona les ordres i tota la història. Tampoc podem entrar en noms i tot això, però sí. Però sí. Tot això al final també és pels tipus de contracte que tenim. Part és per mort de que es cobreixen els puestos que haurien de cobrir fixos descontinus i tal, amb eventuals. Què passa? Que tu una persona eventual el pots matxacar molt més i el pots dur realment on tu te dona la gana quan aquella persona es senti com condicionada realment d'aguantar-se el que pugui fer, el que no pugui fer, el que pugui dir, el que no pugui dir, ja per el fet del simple contracte de dir, ei, doncs si faig segons el que me'n vaig al carrer.
Clar, l'Ajuntament ha dit que està disposat a dialogar, que ha demanat explicacions a l'empresa. No sé si això us pareix suficient o si esperava una implicació més directa per part de l'Ajuntament.
Hauria de ser realment que m'ho juntàssim tots i posàssim tots damunt la taula totes les nostres posicions i poder arribar a un acord a punt. Ja sabem que mentre es facin reunions a part ells per la seva compte, és que nosaltres som els dolents i al final nosaltres l'únic que volem és fer la nostra feina. No és altra cosa.
Hi ha alguna data per una reunió entre les tres parts, entre els treballadors, l'empresa i l'Ajuntament?
No.
Clar, amb aquest és el tema. Clar, estàvem en plena temporada turística perquè no podem dir que estiguem a l'inici i ja estàvem en plena temporada turística. Quin impacte podria tenir això en l'imatge de Sant Antoni, no? En plena temporada.
Això dependrà d'ells, de quan ells vulguin posar-se en contacte amb altres, nosaltres ho sentirem a dir. Si no mos diuen res, doncs haurem de prendre medides. De moment, els hi queda el que els hi queda juliol i el que els hi queda d'agost. Està clar que nosaltres en vivent perquè no mos escolti ningú, no mos mobilitzarem.
Sergio Sánchez, delegat de Comissions Obreres, ho has explicat a la perfecció, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I també, evidentment, gràcies a Nana López, secretària d'Organització de Comissions Obreres a Eivissa i Formentera, i a en José Antonio Artigas, delegat de Comissions Obreres aquí a Eivissa. Com dic, en seguirem parlant d'aquest assumpte, que és molt important. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres. Ells ho expliquen genial.
Sí. Nosaltres ara farem una aturada a passar publicitat i seguim amb més assumptes aquí a IB3 Ràdio. Fins ara.
IB3 Ràdio és diversitat.
IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3. Tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
Al dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio.
Thank you.
ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i com us deia a l'inici del programa, avui també volem parlar d'art contemporani, concretament de la Can Art Fair, una trobada per professionals, col·leccionistes i amants de l'art en general, que es durà a terme al recinte firal a partir de demà i fins diumenge. I per parlar d'aquesta nova edició, i ens acompanya aquí a l'estudi una vegada més el seu fundador i director, en Sergio Sancho. Molt bon dia.
Buenos días.
Això ja s'ha convertit en una visita anual de rutina, eh?
Completamente, completamente.
Això és una bona senyal. Cinc anys, exactament. Enhorabona per aquests 5 anys. Què ens espera a l'edició d'enguany, Sergio?
Bueno, yo creo que este año tal vez sea la edición más diversa en cuanto a propuestas entre pintura, escultura, textil, cerámica. Yo creo que en ese sentido creo que ha habido una apertura en los lenguajes. Creo que la primera edición empezamos muy focalizados solo en pintura casi y figuración, y yo creo que poco a poco hemos ido abriendo ese espectro. Y bueno, vienen galerías de una representación de Shanghái, vienen de México, de Suiza, de Londres. Yo creo que hay una representación internacional muy interesante, y bueno, poco a poco yo creo que estamos consolidando, ¿no?, un proyecto que nació hace 5 años, así un poco como locura, de una feria de arte en Ibiza. Y bueno, pues vamos a esta quinta edición contentos, que yo creo que vamos dando pasitos firmes y tampoco no estamos, o sea, creo que nos estamos manteniendo, ¿no?, un poco en esa dinámica sobre los 35 proyectos. Así que bueno, yo creo, estoy contento. Creo que es un proyecto, ¿no?, que veo, ¿no?, que se está construyendo en fuera de la feria, ¿no? Sí que veo que llevo esta semana por aquí visitando un montón de propuestas, y todo lo que está saliendo y todo lo que se está generando y lo que está creando, creo que es muy interesante para la isla.
I tant, a més, recordava aquells inicis, ¿no?, any 2021, just gairebé després de la pandèmia, ¿no? Clar, també el món ha canviat molt, i m'imagino que la fèria també s'ha anat evolucionant a mesura que el món ha anat canviant, i molt, des d'aquell any 2020 que mai oblidarem.
Sí, sí, mira, no, la primera edició realment fue en el 22, perquè realment hacemos, o sea, son 5 ediciones, pero realmente son 4 años, sí. ¿Vale? Porque como hicimos 22, la primera fue en el 22, efectivamente después de la pandemia. Pero curiosamente, después de la pandemia, hubo en el mundo mercado del arte, hubo un boom, ¿vale? Pues porque yo creo que a todos nos cambió un poco la percepción. Y entonces, bueno, después de haber estado tan encerrados y con tan poca posibilidad de relación, el mundo del arte sufrió un boom, una explosión gigante. Y luego yo creo que el propio mercado se ha ido readaptando un poco. Entonces, fíjate que curiosamente, que podría parecer que en el 22 pudiera ser un año como complicado, pospandémico, para el mundo del arte creo que fue un mundo muy bueno, y sin embargo creo que ahora se está todo readaptando un poco y está en unos niveles pues más concretos. Es verdad que la situación geopolítica tampoco ayuda mucho, por ejemplo, todo el tema a nivel de aduanas y tal con Estados Unidos, a nosotros, por ejemplo, nos penaliza para poder traer galerías de Estados Unidos. O sea que, bueno, creo que el mundo está un poco convulso y que el mercado del arte muchas veces se ve afectado, pero por eso estoy contento, ¿no? Porque creo que aun con todo lo que está sucediendo, creo que nosotros hemos seguido firmes en nuestra propuesta, en nuestra idea de continuar con el proyecto, y creo que al final hay una edición como muy, muy interesante, de la cual, pues bueno, creo que vamos a poder disfrutar todos.
Home, i tant, això segur. Ara explicarem quins són els dies en què el públic general pot visitar aquesta Fira d'Art Contemporani, el recinte firal, però m'ha agradat molt aquest símil del món de l'art com a termòmetre de la geopolítica mundial, perquè clarament funciona així, no?
Sí, o sea, a ver, yo creo que es innegable que el mundo del arte se vea afectado, ¿no?, por temas políticos y económicos, ¿no? O macroeconómicos, ¿no? Yo creo que al final hay cierta sensibilidad, al final el mercado del arte, o bien muchas veces por inversión, efectivamente al final tiene una influencia macroeconómica, porque al final, bueno, pues estas incertidumbres hacen muchas veces que vayas a valores más seguros, ¿no? Y luego otras veces que si no es tanto por inversión, sino que es un poco por colección, gasto, pero ante momentos de incertidumbre también muchas veces puedes decir... ¿Es necesario meter este dinero aquí? O si a lo mejor mañana estamos viendo que esto está todo muy revuelto, prefiero no gastar, ¿no? Yo creo que esta situación al mercado del arte es un mercado sensible ante todas estas cosas, y creo que estamos en un momento, bueno, de pues en esta inestabilidad muchas veces se ve, ¿no? Entonces, bueno, creo que poco a poco, que veníamos un poco unos años arrastrando, sí que se empieza a ver ahora mismo como venimos de Art Basel, que es como la cita anual del año del mundo del arte, y parece que ha habido buenas ventas y que hay, bueno, como que la gente está hablando de que parece que empiezan esos brotes verdes. Entonces, bueno, digamos que en ese sentido nosotros nos sentimos cómodos, ¿no? con lo que hay, y bueno, que ojalá, ¿no? Pues acerque mucha gente a la feria, que haya muchas ventas y que a las galerías les vaya muy bien.
Exacte. Expliquem i do com pot anar la gent, s'ha de comprar entrades, s'han de registrar, com ho ha de fer la gent que ens estigui escoltant ara i que digui jo vull anar a veure què hi ha en guanya el Can Art Fair.
Sí, sí, o sea, a ver, al final, ¿no? Es lo que decimos, hay dos partes, ¿no? Una que es, o dos tipos de públicos, gente que viene a visitar, ¿no? Y esa gente también que, pero las galerías también necesitan, ¿no? Ese punto de ventas, ¿no? Pues para que, pues para cubrir, pues el esfuerzo que realizan, ¿no? Para venir hasta Ibiza, hay gastos logísticos, tal. Sí. Entonces, bueno, nosotros siempre al final lo que queremos es que a las galerías les vaya bien, ¿no?
Y tan. I do, això, com ha de fer la gent per registrar-se per poder anar-hi?
Bueno, o sea, nosotros de viernes a domingo tenemos, son entradas de 20 euros, y si la gente local, los residentes, tenemos el 50% para ellos, o sea que son 10 euros.
Està,
jo crec que és un preu assequible.
Sí, és assequible, sobretot perquè hi ha tota aquesta oferta artística, gastronòmica també, vull dir que estareu allà tot el dia pràcticament veient bellesa, que és el que necessita el món ara mateix, i volia que em fessis una valoració d'aquest off-can que hi ha hagut tot aquest mes passat aquí a Eivissa, on s'ha posat el focus també en el talent local i de Balears, no?
Sí, bueno, este es igual. Después del primer año, o sea, ya esta va a ser la cuarta edición que hacemos el OFF, después del primer año vimos que había una demanda de artistas locales, que muchas, al venir muchas galerías de fuera, nos comentaban el que había muchos artistas aquí que a lo mejor no estaban teniendo tanta visibilidad. Entonces decidimos realizar un programa donde pudieran participar artistas locales, y siempre seleccionamos, ¿vale?, seis artistas para que puedan exponer en diferentes espacios en la isla. Y aparte tenemos el proyecto, o sea, esto se lanzó hace como 3 semanas y se pueden visitar pues el Faro de Escobas Blancas, esa punta de Esmolí, el Polvorí, en el centro de Jesús, en Formentera, en el Fly Flowers. Entonces, digamos que eso es una de las partes, y luego también hay la parte de Can Local, que venimos apoyando a esos proyectos que están surgiendo en la isla y que queremos que haya cierta visibilidad, ¿no? O sea, digamos que al final nosotros lo que hemos tratado en nuestra web es de ser un agregador de proyectos locales, de tal manera que la gente que de repente nos dice, pues mira, voy a hacer esta exposición, he abierto este proyecto, o gente que de repente hay un proyecto muy interesante de una galería de Rutowski que ha alquilado como una villa que estaba como medio abandonada y ha hecho un proyecto precioso en medio del campo. La gente de Safa, que también coge un proyecto también que está en un espacio también medio del campo. La Petite Galerie, que estuvimos el otro día en San Joan. Bueno, pues todos esos proyectos, ¿no? O Cangarita, que se inauguró ayer. Pues todos esos proyectos que están surgiendo y que son iniciativas de gente que está empezando, ¿no? a mostrar algunos artistas o que tienen cosas que decir y que están participando durante esta semana en esas pequeñas exposiciones, lo que tratamos es de darles visibilidad dentro de nuestra web, que funciona, ya te digo, como si fuese un agregador de contenidos. La gente puede entrar en la web y puede ver los horarios, puede ver todo lo que está viendo. Entonces, todo el mundo que durante esta semana viene a la isla por la feria, aparte de visitar la feria, como además la feria solo abre por la tarde de 5 a 9, pues de repente luego puede ir a visitar todos estos proyectos. Entonces lo que intentamos, ¿no?, es que gente que ya se ha venido desplazada del mundo del arte pueda visitar todos estos proyectos locales, y al final es una manera también, ¿no?, de generar ese tejido en la isla que pensamos que es importante. Entonces, para mí muchas veces, aparte de la parte comercial de la feria, el poder empujar toda esta otra parte más local me parece interesante, porque creo que es lo que al final creo que tiene sentido, ¿no? El traer un proyecto como el nuestro aquí, pero que deje un pozo, un calado, y que generemos un poco toda esta red de contactos, para mí es lo que me parece más interesante, ¿no?
Sergio Sancho, director i fundador de Can Art Fair, s'inaugura demà, estarà oberta fins al diumenge en aquest horari de 5 a 9 amb entrades pels residents a 10 euros, que és un preu molt assequible, i si voleu consultar tota la programació la teniu al web Contemporary Art Now, tot això tot junt, Contemporary Art Now amb w baixa .com. Sergio Sancho, un plaer com sempre i fins molt aviat, que vagi molt molt bé.
Moltes gràcies.
Naltros, ara jo començo a sentir ja de l'art contemporani que passàvem a l'època del Renaixement,
Gabinet de curiositats amb Ivan Yarza.
I de seguim aquí al programa, això és el dia Eivissa i Formentera, estàveu escoltant IB3 Ràdio, i avui al Gabinet de Curiositats ens enlairam una altra vegada perquè parlarem precisament dels vents amb el nostre company Ivan Yarza. Molt bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Avui per parlar de vent, ja sé que a tu el que t'agrada realment és la pluja, el sol.
Sí, sí.
En la seva
no
justa mesura,
no gaire. No gaire, gens ni mica.
Però de veritat, existeix algú en que li agradi el vent?
Jo no ho sé. Jo, com a ciclista que sóc, la veritat és que quan bufa i sóc a la bici, jo és que no em fa mica de gràcia.
La veritat que no.
No obstant això, avui vull parlar sobre els vents, però amb un punt de vista una micolla diferent. Ja fa temps que volia parlar-ne, més concretament de les paraules al voltant dels vents, que és una cosa que jo personalment trobo polidíssima, poètica, aquests noms. Així que avui caldrà cipar-se bé,
sí,
perquè avui el gabinet bufarà amb vents forts. I més que els vents, la part meteorològica o de la navegació, això sempre m'ha cridat l'atenció, els seus noms, les paraules, a vegades semblen misterioses, com que si fossin un conjur màgic, i l'etimologia dels vents ens donarà pistes del seu origen, que a vegades resulta d'allò del més curiós. Així que volarem entre paraules, que això és una cosa que aquí al gabinet ens agrada molt i molt.
Sí, volar, sí.
Les paraules també.
Sí, i volar també. Pablo, ves buscant uns efectes així de so de vents per ambientar aquesta secció. Idò, espera que em cordis la jaqueta. Tots ben cipats i partim. A veure, per quin vent començam? Cap on hem de mirar, exactament?
Sí, no, cal mirar la rosa dels vents.
Val.
I poder començar pel nord, per molt portal d'orientar-nos. I, de fet, això és curiós, parlant de paraules, cal dir que encara que avui dia per anar al nord com a referència per saber on estem, i per això mirem el nord a la brúixola i busquem l'estrella polar, que es troba mirant cap al nord, tradicionalment ens hem orientat. És a dir, no hem mirat al nord, hem mirat a l'Orient. L'expressió orientar-se ve de prendre com a referència a l'Orient, que ve del llatí oriri, sortir. És a dir, que surt. Els astres, el soleil, tot surt per l'Orient. Mentre que el seu contrari, occident, l'oest, prové del llatí occidens, que cau, que es posa. Fixa't que curiós. Tot i això, avui miram cap al nord.
Sí.
La tramuntana. És el nom del vent del nord que ve de més enllà de les muntanyes, tramuntana. Naltos podríem pensar que tal vegada aquestes muntanyes són els Pirineus, però els romans, avui dia a Itàlia, també no feien servir, ho fan servir, i allí la connotació és alpina. L'interessant de tot això és que, a més de la descripció del vent, des d'antic, tramuntana s'ha fet servir no només com a referència septentrional del lloc, sinó com a punt d'orientació. Mira que la cosa més curiosa, comenta el diccionari Alcú Bemoll, diu que tramuntana és cosa que serveix de guia, d'orientació per a obrar. I pel que sembla, ja fa un temps que té aquesta connotació, perquè a Tirant lo Blanc apareix aquesta cita. A vos, senyora princesa, que del món sou la tramuntana on tots los mariners prenen govern. És a dir, la tramuntana és com el punt d'orientació.
Sí, el punt de referència, el, punt de referència. El far.
Sí, no? això mateix.
Sí, 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 que polit. És un nom que m'encanta, per exemple. Veus, aquesta paraula començant bé. Sí. A més d'un, sens dubte, li vindria bé tenir diversos punts d'orientació, la veritat.
Això mateix.
Però bé, tanta tramuntana fa una mica de fresqueta, anem per algun vent una mica més càlid.
Bé, continuem amb la rosa dels vents i tenim un vent en un nom prou curiós. És el gregal. Això és el vent del nord-est. Literalment vol dir que pertany als grecs. De fet, en francès aquest vent es diu directament vent grec. El grec. La qual cosa, això em sembla molt curiosa com a habitant d'Eivissa del segle XXI, perquè no miram cap a Grècia, precisament. I aquest vent mesquín li passa, com a alguns altres, que ja veurem, que té molta mala fama.
Home, la tramuntana també, eh? Està tocat per la tramuntana, vol dir no està molt bé del cap.
Ja ho veuràs, ja ho veuràs. N'hi ha refrans per totes, jo crec que. Hi ha dites, refrans... Escolta, gregal, la mau... llevant la plou, en relació a que el vent gregal sol és precursor de pluja. O bé, vent de gregal, mal. Directament.
Directament, eh?
I un altre, en gregal, ni peix ni pardal. Significa que aquest vent no és favorable ni a la pesca ni per a la caça.
Allò m'ha encantat, és de vent de gregal, mal.
Directament.
Directament, o sigui, per què embolicar-ho més, no? Malament, tot sí. Malament. Pobret, tu creus que s'ho mereix tot això?
No ho sé. Potser jo hauria de demanar-li al meu sogre, que era pescador, i de segur que sap molt d'aquests.
Bé,
el següent vent és el llevant, aquest té una etimologia molt clara, molt facilona, com el ponent, llevant, ponent, però al costat d'aquest trobant ja uns dels meus preferits, és xaloc.
Sí.
És que se t'ompli sa boca, eh? Xaloc. I a més té un verb que també és polidíssim, xaloquejar, que és el que fa el vent quan bufa de xaloc, xaloqueja, que és polit, això. Aquesta paraula, tan i tan polida, pot tenir diverses etimologies, depèn de quina font consultis, no és gaire clar. D'una banda, n'hi ha qui diu que vendria de l'àrab hispànic xalawak, vent de la marina, o bé de l'àrab clàssic sarc, que vol dir directament llevant, i d'on ve el topònim eivissenc de l'antiga circunscripció administrativa que a l'Andalus es corresponia més o menys al que avui dia és quartó de Santa Eulàlia, quartó del rei, xarc, per això diguem xarc. De fet, el xaloc és cosí de l'italià sirocco, potser del mateix origen, i que tampoc sembla gaire estimat perquè ens ha donat dites com, atenció,
a veure,
xaloc, molta mà i peix poc. Xaloc, per la mar no és bo i pel camp tampoc.
Déu-n'hi-do, eh?
I tot això, jo sospit que tots els vents tenen alguna cosa, perquè la tramuntana, el gregal, el xaloc, totes tenen coses dolentes, perquè n'hi ha dites que Déu-n'hi-do per cadascú.
Sí, sí, sí. És que jo crec que això, que no hi ha cap vent que sigui bo, realment. Clar, sí. I ni pas mariners ni pas pagesos són sí. Molt útils, aquestes ventades.
Sí,
venguin
sí.
D'on venguin.
Eh? Jo, els noms dels vents jo donen molt de sí. És una sí. Cosa... Bé, ja som al mig de la rosa dels vents, de la Mediterrània, som al migjorn, és a dir, al mig del dia, quan bufa del mig del dia cap al sud. Tot aquest migjorn, en francès, midi, en espanyol, mediodia, són termes comuns a moltes llengües per referir-se al sud. A algunes llengües aquest vent té un altre nom molt polit, ostro, el vent ostro. És un nom que t'ompli la boca també i que té relació amb el llatí auster, d'on ve la paraula austral, que fa referència al sud. I ara ve un altre, amb noms meravellosos, això és. Ja som al, no, al no va més. Uh-huh. El Lleveig o Garbí?
Sí.
Lleveig, que polit. Aquesta paraula sí? Jo la trobo polidíssima.
Veus, jo no... Ah, no? Lleveig em sona lleig.
Com lleig. Ah, sí. No, jo em sona lleveig. Sí. Amb el nom Lleveig passa una cosa ben curiosa. Ens parla de la direcció d'aquest vent a l'origen del nom. Lleveig ve del grec líbicos. És a dir, pels grecs era el vent que bufava del sud-oest de Líbia. Tot i que avui dia encara el fem servir aquí a les Pitiuses pel vent que bufa del sud-oest, tot i que des de l'illa d'Eivissa o Formentera, en aquesta direcció, trobam Algèria o el Marroc.
Sí.
No pas Líbia, no. És ben curiós. D'altra banda, trobam Garbí, que ve de Garb en àrab. Literalment, Occident, que dona nom a una regió de Portugal, Algarve, sí. I, com diu l'enciclopèdia d'Eivissa i Formentera, dona nom a la cinquena part de les terres extramurs d'Eivissa, que al temps de la conquista catalana ocupava la part meridional de l'illa i que constituï el quartó que tot seguit passà a dir-se de ser Salines, Algarb.
Mm?
És a dir, estem connectats via l'àrab clàssic amb el vent, amb Portugal, la qual cosa jo trobo que és prou bona.
La veritat és que qualsevol relació amb Portugal sí. Ha de ser bona, sí o sí.
Ens encanta Portugal, eh?
Sí, ens encanta. Idò, ja estem acabant la Rosa dels Vents, veritat?
Sí, només ens falten dos. Ens falta Ponent i Mestral. Igual que li passava a Llevant, l'etimologia de Ponent és clara, del llatí ponente, el sol, que es pon, el soleil es posa. I aquest és un altre vent no gaire estimat. Prepara't.
A veure.
Any de Ponent, any dolent. O bé, l'alternativa directa, vent de ponent, vent dolent. I després n'hi ha que fan una mica de por, atenció amb aquesta, vent de ponent, vent de la fam. I encara pitjor, de ponent, ni vent ni gent.
Idò sí, jo com a eivissenca puc donar fe que el vent de ponent té molt sí, mala sí. Fama.
I ja només ens queda el vent que bufa fort i fred del nord-est, el mestral. Aquest és un vent prou temut. Tan sols cal escoltar algunes de les dites per fer-se una idea del que ha fet sentir històricament aquest vent. Mestral i tramuntana en hivern treuen els diables de l'infern. És una cosa... Aquest vent és també conegut com a mestre. Mestral, mestre. De qual cosa ja ens parla de la seva etimologia, ja que ve de l'occità, i aquest del llatí, magistrali. És a dir, és el vent mestre, és el dominant en tot la vall del Ròdano, per mort de la seva força i la constància al sud de França, a la Provença, d'on entreu el nom. Així que és una cosa... S'ha de tenir molt de cura amb el mestral.
Sí, sí. I abans d'acabar, i mirant que no bufi massa vent avui, a veure, Pablo, tenim algun vent que pugui bufar abans d'acabar per... No? No tenim vents, eh? Mira, veus, tenim en Ivan.
Efectos especials.
Hi ha alguna altra curiositat sí. Al voltant dels vents?
Una cosa, ens allunyem una mica dels vents, però dins l'esperit de col·lecció d'objectes de totes les parts del món, de coses, divertiments i coses curioses, sabies què? Això és pregunta de Trivial Pursuit. Durant anys, molts dels noms dels cotxes de la marca Volkswagen venien dels vents. El Golf, Volkswagen Golf, es diu així per la corrent del Golf.
Què?
Sí.
Ostres, no
passat és el nom alemany del vents Alicis. Passat vol dir el vent Viento Alicio. Jetta és el Jet Stream. El Sirocco és el vent Sirocco de nom homònim. El Vento, exactament igual. El Bora, que era el Golf amb cul, es diu Bora, és un vent de l'Adriàtic, i així n'hi ha encara més, el Santana, és molt curiós. De fet, tot i que hi hagi un munt de Volkswagens, anomenats com a vents, n'hi ha moltes altres marques que també han fet servir vents pel noms de sus cotxos, potser donar-los una connotació com de velocitat, no?
Sí.
De Mistral n'hi ha Bugatti, Nissan, Maserati, tots anomenats Mistral.
Mistral.
De Huracán també n'hi ha un munt. El Lamborghini Huracà, de Cicló, Tempesta, també n'hi ha un bon grapat. És curiós, eh?
Sí.
Això dels vents i cotxos.
Sí, la sí. Velocitat, la aquesta, velocitat. Aquest sinònim de velocitat, del vent, la veritat és que sí que ha donat de si el vent. No confiava jo molt en aquesta secció. Mal fet, perquè sempre s'ha de confiar en Ivan Llarza.
Això és així.
I ja saps, després de donar-li feina a totes les perruqueres, als perruquers de les sí. Pitiuses, de què parlarem la pròxima secció?
Tinc diverses diverses opcions. Uve, un altre gabinet de paraules, que jo són els que més m'agraden. Això i pardalets, jo crec que és el que més m'agrada.
Sí.
I potser un gabinet d'orinetes, d'orinelles.
Monogràfic.
O monogràfic d'orinelles, que n'hi ha un munt també. Que diu, nosaltres diuem orinelles, però n'hi ha moltes orinelles. I pardals d'aquesta família, irundínids. O potser, ja fa temps que vull parlar d'un gabinet de geologia pitiusa, que això és un tema interessantíssim. Tu saps que la meva dona és mestra de biologia i geologia, i per mort d'això ja fa anys que hi ha un dia a l'any, en octubre, que és el geolodia, que es fa a tota Espanya, i que et mostren una part de la geologia d'Eivissa. I això té una història que ni t'imagines.
Un dia la podríem convidar aquí en el gabinet.
Ah, clar que sí.
I feim el gabinet aquí a dos bandes.
Sí, 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 sí.
Perfecte. I et prenc la paraula, Ivan?
Sí, sí.
Molt bé.
No sé si ens està escoltant, però...
Espero que ens estigui escoltant. Des d'aquí una abraçada molt, molt forta i, per favor, vine aviat, que un dia hem de parlar de geologia pitiusa.
Això està fet.
Ivan, fins molt aviat.
Fins aviat.
Moltíssimes gràcies.
IB3 Ràdio és història. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio... El dia, a Eivissa i Formentera. El termòmetre.
Tots 12:46, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i com cada dimecres, cap a aquesta hora, ja ho sabem, sortim al carrer, ens aventurem a sortir al carrer per prendre la temperatura de l'actualitat. I avui, més que mai, és important escoltar aquests consells per fer front en aquests episodis d'altes temperatures, així que molt atents en aquesta entrevista de la nostra companya Ana Nieves García Gálvez.
L'estiu ha arribat amb força a les pitiuses amb temperatures molt elevades que, segons les previsions, ens acompanyaran durant tota l'estació. Prendre mesures per fer front a la calor és fonamental a totes les edats i tant si ens trobem a casa com si sortim al carrer o estem treballant al nostre lloc de feina. I per això avui hem vingut fins al Centre de Salut de Can Mises per parlar amb l'infermera Ana López de com podem prevenir els cops de calor i de com podem preparar-nos davant les altes temperatures. Molt bon dia, Ana.
Bon dia, bon dia.
Abans d'aprofundir en les pautes i recomanacions que hem d'adoptar per protegir-nos davant la pujada alguns dies sobtada de les temperatures, volia preguntar-te si trobes que hi ha una consciència entre la població de la necessitat de protegir-se.
En teoria, sí. Vull dir, ja, si tu li demanes a qualsevol què és el que hem de fer, aquests dies tothom te diu el mateix. Pues hem de beure molta d'aigua i hem d'estar tranquils a casa a les hores que fa molta calor i tot això. Però llavors, quina és la realitat? Que tu arribes a les 12 de migdia i trobes a gent que està fent footing, anant en bici, gent gran que està seguint en el parc allí amb tota la solanera del descap i dius, la teoria la tenim, però llavors fer-ho o posar-ho en pràctica, això ens costa una miqueta més.
Hi ha mites que encara hem de combatre, com per exemple, no cal beure aigua si no tens set o coses d'aquestes?
Claro. Amb l'aigua és tot un tema, perquè tothom li preguntes, jo ara ens ha consultat. Hem de beure molta d'aigua? Sí, sí. Quina quantitat d'aigua bebeu? Molta. I quan és molta? No sé, 3 gots al mes dia? I diu, claro, això de molt i poc és segons la persona. Hem d'intentar, bueno, pues, posar un número, no? I dir, quina quantitat d'aigua seria una quantitat apropiada? Pues, 1,5 litres. que potser una persona necessita més perquè treballa a una cuina i està suant tot el dia. Bueno, idò, un litre i mig serà molt poc, però un altre que està a casa tranquil, pues amb un litre i mig té a prou. I llavors també te trobes la gent que te diu, mira, aigua, aigua, jo d'aigua clara, dos gots, però bec suc. I dius, home, però no pots beure dos litres de suc cada dia, ni dos litres d'aquarios, o gazpacho, que hi ha gent que s'hidrata amb gazpacho, i van tots contents i diuen, no, no, és que jo faig un d'això de gazpacho molt gros, vés a saber quan és molt gros, i diu, i em vaig fotent gazpacho a poquet tot el dia. I jo li demano a la gent, però vostè rega les plantes amb gazpacho? Diu, no, no, com he de fer això? Dic, i de vostè com si fos una planta. No, no podem regar les plantes amb gazpacho i les persones mos hem d'hidratar amb aigua. Però també és veritat que si estem parlant d'alimentació, el gazpacho és un plat molt bo, perquè hem d'intentar fer menjars pues, lleugerets, coses fresques, no? Ara és el temps dels gazpachos, dels salmorejos, de les ensalades, no? De la cosa fresca. Jo som asturiana, ara no convidaré a ningú a menjar fabada, claro, perquè, bueno, si és un enemic i me'l vull carregar, a lo millor l'aconsegueixo, no? Però si no, no.
Quins són els efectes que tenen les altes temperatures i la calor en el cos de les persones?
Mira, el més greu que pot passar és tenir un col de calor. Ahir estava revisant una mica quina incidència havien tingut l'any passat, ¿vale?, de cols de calor aquí a Balears, eh? No fa falta anar molt lluny. I va haver-hi 5 casos. Diuen, un home de 62 anys, britànic, i anava fent ciclisme en grup, o sigui, tothom d'aquest grup estava fent les coses malament. Ell es va quedar una miqueta endarrerit, quan el van anar a buscar i estava inconscient, pum pum, cap a la UCI, i aquí paz, i després glòria. Àngelet meu es va morir. Això és la cosa com a més extrema que pot passar, però també ens trobem amb gent que té problemes de salut crònics, una insuficiència renal, una hipertensió, que estan prenent medicació i no fa falta tenir un col de calor. Només que aquesta persona es deshidrati una mica, com que el seu estat de salut basal ja és bueno, pues una mica fràgil, això pot ser, pot descompensar tota la patologia i acabar a Can Mises. No a la UCI amb un col de calor, però sí amb una deshidratació o amb una descompensació, ja dic, de la patologia de base. O sigui que hem de tenir atenció, perquè molta gent li preguntes, malalts crònics, però llavors no s'identifiquen com a malalts crònics. I veus gent que du, bueno, un carregament de medicaments tremendo i tot això que pren, ah, no ho sé, m'ho ha dit el metge, però jo, saps? I a vegades necessitem treballar una mica aquesta consciència de quan diuen els malalts crònics han de tenir més cura de la seva salut, ara que estan amb una onada de calor, que fa molta calor pel carrer. I diu, i vostè és un d'aquestos, no? Trasladar-ho en el jo, que a vegades és el que ens falta.
I a banda dels malalts crònics, també hi ha altres col·lectius vulnerables, penso per exemple en els infants o la gent gran en general, encara que no tingui una malaltia crònica.
Sí, són gent que té bueno, pues més fragilitat, no? Davant situacions extremes. Avui m'aixecava i en el telediari, a les 6:30 del matí, que jo també em poso unes coses, ahir a França, a París, una dona va deixar dos infants en el seu cotxe tancadets i es va trobar els dos infantets al cel ja. I dius, ostres, i mira que ho sabem, però no som conscients de que llavors sigui una realitat. El mateix que passa amb els infants, pues, amb la gent gran, que en termes de salut seria una cosa pues, molt pareguda.
I quines precaucions hem de prendre, per exemple, a casa, per començar, en aquestes altes temperatures?
Pues, tenir la casa ventilada, però hem de ventilar a primera hora del matí, pues, de 6 a 8 del matí, i llavors als alpós, no? I les hores centrals pues, intentar tancar la casa, com un búnquer. Les cases eivissenques, si un mira una mica el que tenim al rededor, tenen totes unes finestretes petitones i un mus molt grossos. És ideal, no?, això per aconseguir un aïllament. Les cases on vivim la majoria de les persones avui pues ja no són aquestes cases meravelloses, tenen unes cristaleres tremendes, uns ventanals que queden beníssim, molt, molt bé, a les revistes d'interiorisme, decoració, però llavors per aquestes coses pues, ja no van tan bé, no?
I a banda d'aquestes mesures a casa, per exemple, quan estem al carrer o quines hores hem d'evitar sortir al carrer, quines mesures de protecció hem de prendre?
Bueno, sortir pront al matí i llavors alçar el post. I les hores centrals intentar evitar el carrer tot el possible. Si he de sortir, perquè he de fer feina. Jo no puc dir-li a la meva jefa, mira, demà no, que és que fa molta calor, no puc anar pel món, no? Intentar dur un capell, anar per la sombra, i tratar-nos bé, però també dur la botella en altres, una botelleta d'aigua, refrescar-nos, jo no dic com fan algunes bandes, que fiquen dins els fons, no? Però sí, refrescar-nos, dur roba lleugera, de cotó, anar tapats, que a vegades veus a gent sense camiseta, pit a l'aire allí pensant que tindran menys calor i és millor anar protegit, en roba de cotó, de lino, transpirable, no? Però no anar tan exposats.
I la gent, per exemple, que fa feina al carrer, podem pensar la gent que es dedica a la neteja o a la construcció i que ha d'estar al sol en aquests dies de tanta calor, que ha de fer per intentar que no els afecten aquestes altes temperatures?
Si no és possible modificar l'horari, bueno, pues intentar que les feines més pesades o de més esforç físic siguin quan fa menys calor, no? Estar ben hidratats i ens hem d'hidratar amb aigua. A vegades trobant gent fent una canyita per refrescar-se, un refresco. Pues no, si té molt de sucre o té alcohol, això ens deshidratarà, no? I intentar això tenir-ho ben clar, no? Que a vegades veus a gent fent-se esmorzar, no? Baixant de l'andamio, ala, un bocata de calamares i una cerveza grande. I dius, ostres, això és tot el contrari, no? Del que hauríem de fer.
I quins són els símptomes que ens han de fer pensar que estem patint les conseqüències de la calor, que el nostre cos no està bé i que hem d'acudir a urgències?
El primer que un nota és que està cansat, com que me falta energia, a vegades tenir sensació de calor, no? Si llavors ja em començo a posar més vermell i començo a suar moltíssim i ja començo a dir coses incoherents, ahir ja estem en un escenari de passar por. Realment, ahir ja tenim un col de calor, però normalment abans d'arribar allí, esa persona té sensació de set, té sensació de cansament, de que el cap no funciona tan clar i això ens ha de fer llevar-nos d'enmig, posar-nos a la fresca.
Ara, en aquesta època de l'any, des dels centres de salut, suposo que feu molta prevenció, molta educació als pacients perquè tinguin cura d'aquestes coses. Què estàu fent?
Ui, i tant. Mira, jo tinc aquí una botella de 2 litres d'aigua i és la primera pregunta. Quina quantitat d'aigua beu? O, dit d'una altra manera, aquesta botella quants de dies li dura? I diu, ui, doncs em dura 3 dies, i doncs així anem malament, no? I intentar explorar independentment del motiu de visita, perquè a vegades un ve perquè té un tap o una orella, o perquè m'han de treure uns punts. Bueno, aprofitar que un ve a la consulta per sortir amb una intervenció mínima, un consell breu de prevenció d'alcohol de calor, no?
I per acabar, Anna, algun missatge o algun consell que vulguis donar a la població?
Mira, enguany hi ha un lema, no?, des del govern de les Illes Balears que diu el calor puede ser mortal, la prevenció és vital. Pues jo acabaria amb aquest lema, no? I així ja tancam així un broche d'oro.
I demà aquest lema mos quedam. Anna López, infermera del Centre de Salut de Can Mises, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Idò, no sé la gent que ens escolta, però jo he estat aquí prenent bona nota de tots aquests consells. Espero que tothom ho hagi fet també per evitar després ensurts. Nieves García Gálvez, moltíssimes gràcies per recollir aquest testimoni. I doncs toca repassar l'agenda cultural del dia. Anem-hi.
L'agenda.
I avui, Nieves, com no podia ser d'una altra manera, obrim agenda cultural a Sant Joan, que avui celebra el seu patró i ho fa amb tradició, exposicions i molta música, entre d'altres propostes.
Sí, a les 6:30 comencen els actes tradicionals, com la missa seguida de processó. Després, a les 8, hi haurà ballada popular a càrrec de la Colla de la Britxa, amb degustació de bunyols i d'orelletes, i mitja hora més tard, exposició de vehicles antics. Tot això al carrer de l'Ajuntament. A partir de les 9 començarà a sonar la música a la plaça d'Espanya amb Los del Varadero, i a partir de les 9:30 al mateix lloc hi haurà concurs internacional de macarrons de Sant Joan.
Per favor, que bons. Continuem a Sant Carles, on la banda municipal de música posarà música en aquesta nit.
Serà a partir de les 9 a la plaça de la Font de Peralta amb un concert dedicat a les melodies de Disney que, com diuen des de la banda municipal de música, han fet somiar grans i petits.
I tant. Mos traslladem ara cap a Santa Eulària, on podem veure el cicle de curtmetratges per la diversitat organitzat amb motiu de la celebració del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+.
Plus.
Dicen Love Wars, La huida, La pureza y Otro año perdices son les cintes que es proyectarán a partir de les 7 de la tarda al Teatre España. L'entrada és gratuïta fins a completar forament.
I acabam a Sant Josep per visitar l'exposició Turna, d'Anna Júlia Ribas.
Sí, el Centre de Cultura Can Jeroni acull aquesta mostra que reuneix una selecció d'obres en què la memòria, el paisatge i l'arquitectura tradicional d'Eivissa són protagonistes. L'exposició es pot visitar fins el dia 5 de juliol i aquesta tarda estarà oberta des de les 6 i fins a les 9.
Molt bé, i doni, ens quedem amb tot això.
Fins demà.
Moltes gràcies.
De res.
Fins demà. He can't afford when he gets up under the lights to play his thing. I en aquest últim minutet del programa aprofitem per felicitar el músic britànic John Ilsley, que va néixer tal dia com avui de l'any 1949, avui fa 77 anyets, és membre fundador de la banda Dire Straits, va ser el baixista del grup des dels seus inicis l'any 1977 fins la seva dissolució l'any 1995, i durant aquest temps també ha desenvolupat una carrera en solitari, arribant a publicar 3 discos en solitari. L'any 2005, a més, va formar un altre grup, es diuen Kunla, que tenia com a activitat principal fer concerts benèfics. Avui el felicitam escoltant aquest himne dels Dire Straits, aquest Sultans of Swing de l'any 1978, i que es troba inclòs al seu àlbum debut. Ho deixem aquí i demà tornem puntuals a les 12:04 aquí a IB3 Ràdio. Fins demà.
IB3 Ràdio, les notícies de la una.
Bon dia als usuaris de la residència de gent gran nova edat d'Inca. Que no tinguin alternativa, seran reubicats en centres de l'IMAS. Això després de l'incendi que ha afectat les instal·lacions avui matí.